Avui, a l'ofici d'educar, el pare i la mare que portem dins. Diu l'educadora i terapeuta aquesta, Lara Terrades, que ens acompanya avui. Volem educar amb respecte als nostres fills, però quan ens enfadem surt el monstre que portem a dins i acabem assemblant-nos als nostres pares. Explica el psicòleg Joan Garriga. És un clàssic en psicoteràpia el cas de pacients que van jurar de nens que no s'assemblarien als seus pares i que descobreixen a la fase mitjana de la vida que són i fan com ells. És molt senzill. Ens encadena el que rebutgem i només el que estimem ens fa lliures. Per l'educador emocional Daniel Gavarró, acceptar els nostres pares vol dir permetre'ls ser com són, acceptar-los, perquè hem de pensar que el que ens molesta dels nostres pares sovint parla de nosaltres. L'empremta que deixen els nostres pares a la nostra personalitat, així com els patrons de comportament que ens fixen sense adonar-nos-en de petits, marquen les nostres vides. Però hem de tenir en compte que els nostres pares fan amb nosaltres tot el que poden i saben amb les eines que tenen en cada moment. Diu Joan Garriga, un fill no pot prescindir d'estimar tots dos pares i no pot deixar de fer acrobàcies emocionals per ser lleial a tots dos, fins i tot imitant el seu mal comportament. Només aconseguim estimar-nos a nosaltres mateixos quan estimem i honrem els nostres pares. El psicòleg Joan Garriga ens parla de la metàfora d'acceptar les monedes dels nostres pares, que vol dir acceptar-ho tot, tal com va ser, incloent-hi el que va ser dolç, cruel, alegre o trist, per la simple raó que aquesta és la nostra herència i el conjunt d'experiències viscudes que ens constitueixen. I agafar les monedes vol dir agafar també el que ens va ferir i tot el que ens arriba a través dels pares. Les persones que avancen en el seu procés se senten més íntegres, congruents i amoroses, milloren les seves relacions personals i afectives, guanyen maduresa, serenitat i, sobretot, autoestima. El que ens cura és abraçar en el nostre cor els nostres pares i no tant que siguem abraçats per ells, diu Joan Garriga. Avui a l'ofici d'educar, el pare i la mare que portem dins.
L'ofici d'educar.
Evania Reichert. La pau al món comença al ventre de la mare.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Els nens aprenen més pel que veuen fer els seus pares que pel que els pares els diuen que facin. Dins la família hem après pautes de comportament dels nostres pares i mares que portem incorporats a la nostra forma de ser. Els tets s'assemblen a les olles. Encara que a vegades no ens agradi o no volem reconèixer, assemblem els nostres pares. Tant el professorat com les famílies, pare i mare, són models de comportament pels infants, ens agradi o no. A vegades ens costa assumir que el meu comportament ha de ser un model, sobretot quan prenc consciència de les meves limitacions, errors, pautes adquirides dels nostres pares que potser no ens agradin. Aquí pot comptar molt la nostra actitud i la intencionalitat. Acceptar que som persones i, per tant, limitades, amb defectes i que cometem errors que a vegades ens costa acceptar. Però més enllà d'això, podem tenir una actitud clara de voler millorar permanentment. Aquesta actitud ens pot ajudar a ser bons pares i mares i educar millor els nostres fills en l'autonomia.
I avui a l'Ofici d'Educar, ja ho hem dit, volem parlar del pare i de la mare que tots portem a dins, de com gestionar-lo, de el que dèiem abans, no? Aquella reacció a vegades que ens surt de dins que dius, ostres, això m'ha recordat allò que jo m'havia jurat que no faria mai del pare o de la mare i que ho estic fent. Per parlar ens acompanya la Lara Terrades, que és psicòloga, terapeuta gestal i corporal, exerceix acompanyament familiar i a l'espai TCI, és formadora en pedagogia activa i cofundadora de l'Escola Viva, la Lluna, la Pruna i de Tic Tac Toc, respectuós en anglès, benvinguda.
Gràcies.
Ens acompanya també la Sílvia Palou, que és mestra d'educació infantil durant 24 anys, psicòloga especialitzada en educació infantil, potser 25 anys ja.
Sí, ja.
Formada en pedagogia sistèmica per l'Institut Gestal i formada també en constel·lacions familiars, és terapeuta i orientadora familiar i autora, entre d'altres, de Sentir i Crecer, el crecimiento emocional en la infància. Benvinguda.
Gràcies.
I ens acompanya també el Carles Parellada, que és mestre, psicomotricista, terapeuta familiar, coordinador de formacions de pedagogia sistèmica a l'Institut Gestal de Barcelona, coordinador de la xarxa de pedagogia sistèmica de Catalunya i president de l'associació Més Moviment Educatiu Sistèmic. És formador en diferents àmbits, autor de diversos llibres. Pedagogia sistèmica, n'hem parlat molt ja en les presentacions, benvinguts tots, perquè el pare i la mare que portem dins ens parla del nostre sistema familiar. I del que és més fonamental, que és d'allà on venim, no? Diem, el portem a dins perquè el pare i la mare els portarem a dins tota la vida. Mm. I, per tant, fer un cop d'ull, una mirada amorosa als pares és important. Estareu d'acord amb mi? És important fer aquesta mirada amorosa als pares amb tot allò que s'hagi d'acollir, no? El catedràtic Rafael Vizquerra ens parlava també dels defectes, que els pares també tenim defectes, no? Però ser capaços de fer aquesta mirada per acceptar, per entendre, per digerir, em mireu i em feu que sí amb el cap, però ningú no em diu res. Sí, això. No.
Em sembla que és tan essencial, no? Que els pares puguin mirar els fills i que els fills puguin mirar els pares i que quan som pares també hem sigut fills, hem estat fills i, per tant, aquesta cadena, no? Que deia també el Joan, és una manera també de poder millorar com a persones. Quan ens fem pares, entenem de vegades molt més els nostres pares. De vegades ens fa ràbia, també, no? Perquè dius, com deies tu ara, no? De vegades veiem coses que potser és allò que no hem volgut dels nostres pares, que es reflexa en el nostre paper. Però també és una oportunitat. De fet, els fills són un regal per poder mirar aquelles coses, no? Que nosaltres hem viscut des d'un altre rol i que ara, en aquests moments, la vida ens dona l'oportunitat de poder-se replantejar.
Mm. Jo et feia que sí amb el cap, perquè trobo que és com la pedra filosofal de, per mi, de la felicitat. És a dir, jo el que m'estic donant compte és que a mesura que puc acceptar els meus pares tal i com són, i no parlo només de procés personal, sinó d'acompanyar persones que pateixen molt amb la maternitat i la paternitat, a mesura que hi ha una reconciliació amb els propis pares, deixa d'haver una lluita interna. Llavors aquesta lluita per mi és el lloc de pau, no? Perquè quan estem enfadats amb els pares i rebutgem coses, això ho tenim a dintre. Llavors és un rebuig a una mateixa, no? I el fet de poder-ho acceptar és com poder fer les paus internament, no? I reconciliar-nos amb no m'agrada que la meva mare sigui, per exemple, tan exigent o que el meu pare sigui tan tal. Són coses que jo les rebutjo perquè les tinc a dins, no? A mesura que les pugui mirar amb amor, doncs podré també mirar els meus pares amb amor i els meus fills també, perquè no els hi traspassaré aquesta lluita que jo tinc a dins.
Sí, realment és important aquest tema que tractem avui, perquè hi ha dues coses contingents a la vida. Una és que ens morirem, sí? Això és una cosa que no és negociable, i una altra és que som fills o filles, no? Després, al llarg de la vida, podem ser moltes coses. I això ens posa en una tessitura de que, com que una de les coses bàsiques de la vida és que som fills, lògicament la influència que tindran els nostres pares en la nostra vida és extraordinàriament àmplia. I una de les coses també interessants que, quan treballem en l'àmbit de l'educació i des de la mirada sistèmica diem, és que quan veiem un alumne, sempre el veiem amb els seus pares al darrere. És a dir, és com, d'alguna manera, una cosa que no es pot aïllar, sí? És rellevant per la vida de totes les persones, per la força que té justament pel nostre origen. I des d'aquest punt de vista, qualsevol cosa que els hi ha passat a ells o que els afecta a ells tindrà una influència directa amb nosaltres.
Diríem que això seria l'idíl·lic, aquesta mirada amorosa que tots esteu d'acord en que s'ha de fer, però què és el que us trobeu?
Bueno,
que per això en parlem avui.
Exacte. A veure, jo el que em trobo molt tant a teràpia com acompanyant a l'escola lliure, és pues, ràbia, sobretot, de ara per què vol això, ara per què em demana això. Llavors el que jo veig és que el que, com deies tu, Sílvia, el que els nens posen de manifest quan el pare o la mare s'enfada és algo que abans no s'ha volgut mirar o no s'ha pogut mirar. No? Ara per què em demana que estigui aquí si jo ja vull marxar, per exemple, no? Per què em demana companyia?
Aquesta veu és la veu del nen.
Sí, exacte. No, la veu de la, bueno, del nen intern dels pares.
Ah. Perquè... És a dir, la mare queixant-se d'una situació en què el nen l'ha tret de polleguera, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Llavors, per mi, la feina a fer és què li passa al pare o a la mare amb allò que li està passant al nen. No? Per exemple, si una nena ve a l'escola i tarda molt en adaptar-se, molt vol dir el temps que ella necessita, i la mare ja en té prou d'acompanyar-la, la mare es queixa. Com és que encara em necessita? Llavors, aquí seria revisar què li està passant a la mare amb això. Doncs potser ella ja no té més paciència, potser ella, quan era una nena, la van tractar deixant-la a l'escola, va plorar i es va apanyar. Vull dir... Jo el que veig és, el que s'ha de treballar amb els pares és allò que encén les alarmes pròpies i que té a veure amb el propi nen intern ferit, d'alguna manera, que surt a la llum amb els fills.
Mm. Ens fan de mirall, no? Diguem, els fills és com una... És com si tinguéssim davant un reflex que de vegades ens agrada el que veiem i de vegades ens molesta, no? O de vegades se'ns fa molt difícil poder-ho mirar perquè ens provoca també una reacció... com que nosaltres voldríem que els fills no haguessin de passar pel dolor potser que hem passat nosaltres com a pares.
Però com podem canviar la mirada? És a dir, jo puc dir, és que aquell nen sempre que va a l'escola triga 50 hores per arribar a l'escola i a mi em posa dels nervis i col·loco la responsabilitat del que està passant en el nen, i com puc canviar la mirada i posar-me-la a mi i a mi per què això em posa tan nerviosa? Posem un exemple, eh?
Sí. En realitat, normalment la lectura que fem de les actituds o de les maneres de fer dels infants posa molt l'èmfasi en la pròpia criatura o en el propi jove, quan en realitat, i el que és el que sovint veiem en les situacions d'interacció amb les famílies, és que els nens el que fan és fer actuar en els pares allò que els pares no tenen resolt. És una mica el que li estem donant la volta tota l'estona, no? I això vol dir que... com deia la Sílvia, és una oportunitat per fer una lectura diferent del que està passant amb la interacció. Generalment els pares tenim tendència a posar com una mena de barrera a la nostra història passada, perquè ens causa dolor, perquè no ens va agradar, perquè va haver alguna cosa que no va ser funcional. I aleshores què fan els infants? Fan el que faria qualsevol persona, que és quan tu poses una paret, el que t'interessa és veure què hi ha darrere aquesta paret. Si els pares posen un mur per d'alguna manera aïllar-se o protegir-se del que els va passar amb els seus propis pares o la seva família, aleshores les criatures diuen que hi deu haver-hi aquí darrere. Aleshores el seu interès és deixar el cap i trobar-ho. I justament el que troben són coses que els pares no han pogut gestionar, no han segurament tingut consciència de com resoldre-ho. I això genera totes unes dinàmiques importants. I hi ha un altre fet interessant, per exemple, quan fem formació, en la formació de pedagogia sistèmica, una de les coses que els diem al principi amb els mestres, que al final són educadors i també són pares i mares, és que si a la primera sessió aconseguíssim que fessin les paus amb els seus pares, és a dir, miressin amb tranquil·litat els seus pares, ja podrien marxar cap a casa. Perquè la realitat en la que ens trobem és que al final tota la formació és un treball profund de veure com han sigut aquestes arrels i com renegociar les vivències que han tingut amb els seus pares. Per tant, aquest nen interior és realment potent, que està molt vinculat a totes les experiències dels pares i també dels avis i del sistema familiar en general.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem del pare i de la mare que tots portem a dins.
Daniel Gavarró, al reconciliar-te amb el teu pare i la teva mare, recuperes la llibertat.
Els pares que ens han donat la vida, o en el seu defecte les persones que ens cuiden, es converteixen en crucials. Els fills experimenten una mena d'amor i aferrament biològic als seus pares i avantpassats amb una forta càrrega emocional. Un dels anhels més grans i necessitats dels sers humans, i sobretot dels fills, és pertànyer i formar part d'un grup afectiu, perquè proporciona tranquil·litat i una dolça sensació de felicitat. Avui aquest pare i aquesta mare que portem dins, i hem dit algunes coses, creiem quan tenim el primer fill que potser no sabrem fer de pares i mares, i a poc, comencen a aparèixer coses que venen de la motxilla que nosaltres portem, de la nostra motxilla, del que hem vist fer com a pares i mares, i que algunes coses, doncs, potser hem dit el que dèiem abans, la negació de jo mai, això no ho faré mai. O coses que hem dit, això sí que ho faré.
Bueno, perquè ens situem molt des del cap, no? Com a pares i mares sempre voldríem el millor pels nostres fills, i per tant voldríem ser pares 10, mares 10, i per tant voldríem fills 10, per dir-ho d'alguna manera.
Però més que res, jo el que volia és transmetre aquesta idea que inicialment creiem que portem la motxilla buida, que jo potser no sabré fer de pare o de mare, perquè no ho he fet mai, i de cop comencen a aparèixer coses de la motxilla, que, això és del pare, això és el que no volia de la mare, això és...
Exacte.
I van sortint coses, i resulta que sí que sabem fer de pares i mares, perquè ho hem vist fer.
Clar, ho hem viscut, no? Hi ha una herència emocional, a part d'una herència genètica, no? I aquesta herència emocional, d'alguna manera, l'hem viscuda com amb una infusió, hem estat en remull amb això, no és tan après només des del cap, sinó que ho portem incrustat en la nostra pell, en la nostra vivència, i per tant no depèn tant d'una manera automàtica que nosaltres decidim si ho fem d'aquesta manera o de l'altra, no? I aquí de vegades ens juga mala passada aquesta diferència entre el que voldríem i el que ens surt, sí? Perquè si dissimulem o volem ser molt el que no som, els nostres fills ens calen, sí? És a dir, ells estan més amb el que senten que sentim que no tant el que diem que sentim, o amb el que diem que volem fer, sinó tant el que ells veuen que fem, perquè les persones aprenem també imitant i surt. Surt perquè hi és, no? Aleshores, poder-ho reconèixer és important.
Clar, poder-ho reconèixer, com dius, i en el gest de deixar-ho de reconèixer, per mi hi ha la feina de deixar-ho de fer automàtic, no? Perquè hi ha això, no? Hi ha tot de recursos que tenim a la motxilla i són els que d'alguna manera ens permeten ser i també ens limiten a ser. Llavors, poder reconèixer que és allò que no ens va bé, que hem après, jo què sé, doncs una por, no? I resulta que hi ha una transmissió intergeneracional d'una por. Llavors, al final resulta que la mare, la filla i la nena, totes tres tenen por als gossos, no? És algo que s'està transmetent. Potser la nena està repetint un patró familiar per lleialtat. Poden haver-hi moltes qüestions, i és què està passant, que s'està repetint una història i es repetirà fins que algú no la tregui a la llum i la faci conscient. Tot allò que es va repetint és inconscient, no? I per mi aquí està la feina, com poder treure de sota l'estora tot allò que són per mi els fils que van movent el que fem cada dia, veure de què estan fets aquests fils i fer-nos conscients.
Sí, no, i no podem oblidar també que totes aquestes funcions apreses, que això que diu la Sílvia, d'aquesta infusió en la que hem viscut a nivell emocional, que hi ha un fenomen que és el segrest emocional, que quan estem en una situació de risc o una situació d'estrès, els pares han de resoldre mils de coses cada dia, tenen una feinada extraordinària. I aleshores hi ha moments que et poses neguitós, que entres en una situació doncs, de malestar, i recuperem automàticament els inputs més primaris que tenim. Això passa amb els educadors, amb la seva feina com a mestres, és a dir, quan entres en un procés de, diríem, d'estrès, automàticament vas a buscar els recursos més antics, que normalment són els menys funcionals. Amb els pares ens passa exactament el mateix, i per tant, això que diu la Lara de fer-nos conscients d'això és molt important per sortir d'aquest segrest que igualment parlava el segrest amigdalar, que és quelcom que encara no hem resolt. I Carbonell sempre deia que som mestres que encara no hem acabat d'evolucionar, justament perquè no acabem de resoldre aquesta segrest de la part racional a la part emocional.
Ens parlava la Lara d'aquestes lleialtats invisibles moltes vegades, que ens porten a repetir fins i tot comportaments que són negatius per nosaltres mateixos, no? Des de la mirada sistèmica, de la pedagogia sistèmica, ho hem anomenat abans, a mi m'agradaria que per aquells que encara no coneguin què vol dir això, quina és aquesta mirada i com ens pot ajudar a entendre la família d'una altra manera?
Sí, d'alguna manera, la Lara ja ho assenyalava, que era el tema de la transgeneracionalitat, no? Algú que va passar, va passar potser fa dues o tres generacions, va deixar un input emocional perquè va haver-hi un fet dramàtic, algú que la família en aquell moment no va poder resoldre, i aquesta emoció, que a més les emocions tenen aquesta característica, són atemporals, queda com impregnada en el sistema familiar, i més endavant certes circumstàncies fan que reactivin. De fet, quan nosaltres naixem, quan neixen les criatures, neixen en circumstàncies circumstàncies molt concretes. Potser quan neix un infant doncs, hi ha hagut la mort d'un avi al cap de poc temps o una mica abans, i aquestes circumstàncies activen memòries d'aquest tipus en el sistema familiar. Per això, diferents fills dels mateixos pares, fins i tot amb petites diferències d'edat, de temps que han nascut, poden portar històries molt diferents. No segueixen els mateixos patrons perquè les circumstàncies no són les mateixes. Aquesta fidelitat té un pes molt important que, a més, des del punt de vista de la física, té una certa explicació des dels camps morfogenètics. Nosaltres formem part d'una mateixa espècie i com a espècie tenim unes memòries que queden anclades en l'evolució, no solament de l'espècie, sinó de les pròpies linatges familiars.
I aquesta lleialtat, no?, com deia el Carles, també té molt a veure amb el lloc que ocupem dins la família, no?, perquè hi tenim també aquest mite de hem estimat a tots els fills igual i, per tant, tots haurien de ser igual. Com és que tots els fills, tots els germans són tan diferents, no? També veure una mica que cadascú ocupa un lloc dins la família i que també d'una manera molt inconscient, no?, com deia la Lara, aquests rols es reparteixen per tal de que la família pugui continuar. I, de fet, moltes vegades aquestes coses que s'amaguen a sota l'estora també té aquest sentit de poder continuar la família, de poder continuar el sistema, no? Jo, avui, abans de venir, he estat atenent una família, una persona ja adulta, que ha vingut amb la seva mare de 70 anys, vol dir que ja era una persona, i ha vingut amb la seva mare perquè realment no acaba de poder ser adulta, no? S'ha quedat com a nena, i la mare deia, no, si jo vaig viure coses molt difícils, però això vaig ser jo, a la meva nena no li vull que li passi res, no li vull que li passi res, però la cuido tant que no la deixo créixer, no? Aleshores, clar, es fa difícil de vegades pels pares poder admetre que això realment es traspassa, perquè, com deia el Carles, el que volem és tapar-ho, dir això ja no va passar, no et preocupis i no te n'encarreguis, però, en canvi, aquesta fragilitat que mostra la mare fa que la filla estigui allà patint igual que la mare i queda això com enganxat, no? És un procés.
Com puc saber jo quina és la relació pacífica, no pacífica, en relació als meus pares, en relació als meus avantpassats? És a dir, com puc autoavaluar, de dir, com ho tinc jo, això que m'esteu explicant, saps? Com ho puc valorar?
Què vols dir, pacífica?
Pacífica, amorós...
Tranquil, no?
Sí, com puc valorar-ho jo de mi mateix?
Els fills, no? Els fills són semàfors.
Són semàfors,
i si estan en vermell, alguna cosa cueja, no? Alguna cosa estan veient. I donar aquesta interpretació també és com dèieu abans, no? Calma el fet de que les coses totes passen pel filtre de les criatures, no? Sinó que hi ha molt també de què ens estan dient de nosaltres. O sigui, crec que és un bon hàbit, no?, de mirar quan els crius, no?, els fills, tinguin l'edat que tinguin.
I per què són semàfors? Perquè ells són més purs que nosaltres? Són més... és a dir, com és que ells ens alerten d'una cosa que nosaltres com a adults, tan llestos que som, no podem veure?
Tenen una percepció extraordinària. O sigui, a mi m'agrada recordar sempre que els éssers humans tenim un programa biològic que quan naixem és un programa destinat a l'èxit, és a dir, estem destinats, catapultats, a que tot ens vagi molt bé. Però, a diferència d'altres éssers vius, som éssers extraordinàriament socials. Això què vol dir? Que quan neix una criatura que neix prematura, perquè no està del tot desenvolupada, el seu sistema nerviós, tot, està preparat per desenvolupar-se, però necessita d'un context que el cuidi. Els primers són els pares, els educadors, la pròpia comunitat. I aleshores què vol dir això? Que arriba un punt que són capaços inconscientment de deixar-se arrossegar per aquest context social, per aquesta necessitat de pertànyer, per aquesta necessitat de seguretat i d'estima, i se surten del seu propi procés biològic. I aleshores, clar, això què fa? Que entrin molt en sintonia amb totes les dinàmiques del seu sistema familiar. És a dir, són semàfors perquè són esponges autèntiques que tota l'estona tenen el radar posat com controlant d'alguna manera el que passa en el seu voltant. I són especialistes, tenen una sensibilitat molt més gran que la nostra, nosaltres la tenim però l'hem anat com solapant, però actuen, bueno, és que són... algo fora de sèrie, en aquest
cas. Jo el que diria aquí és, quan tu, Elisabet, has dit que nosaltres som tan llestos i has posat les mans a la zona del cap, jo el que veig és que tenim com un terrat molt gran, no? Un cap molt gran, i tot ho estem passant per la ment. Llavors, quan venim, no som tan cap, som més emoció, més instint.
I quan la Lara ho diu, baixa les mans del cap al cor. Perquè ella també m'està explicant, a través de les mans, la significació de com baixar i com sentir més en el cor que no pas en el cap que és el que fan ells, no?
Exacte. I també baixaria més les mans fins a la panxa, fins a l'instint, no? Perquè ells estan connectats amb algo que va sol, no? Que és quasi la paraula abans de la paraula confiança, algo que la vida que dona, es dona de per si. Llavors jo veig que ells no tenen totes aquestes capes que deies tu abans, i jo moltes vegades faig servir la matriosca, que és aquesta nineta que hi ha moltes nines a dins, per definir això, no? Que nosaltres com a adults ens hem anat posant capes de por, de vergonya, de no saber fer, d'exigència, i a dintre hi ha l'última nineta, que és com nosaltres arribem en aquesta vida i que no té totes aquestes capes de protecció i que és molt més sensible a tot, no? I per mi el nen és això. Per tant, pot rebre totes aquestes incongruències adultes i pot posar a la llum el que nosaltres estem intentant tapar inconscientment.
Avui, ara per ara, l'ofici d'educar, que parlem del pare i la mare que portem dins, hem descobert ja que els fills són uns semàfors.
Joan Garriga. Els fills necessiten sentir-se lliures per complir amb la seva missió a la vida.
Hem parlat d'aquests pares, d'aquestes mares, de com fer aquest autodiagnòstic, de saber com estic jo en relació a la meva família, en relació als vincles amb aquesta família, amb el pare i amb la mare. Abans ens deies, Carles, que era molt important pacificar-nos, fer les paus, no? Tu has dit, no torno amb la paraula de pacificació, no, fer les paus amb el pare i amb la mare que portem a dins, que això és important. Com ho podem fer, això? Fet aquest diagnòstic que hem fet i dic, mira, jo trobo que els meus fills me fan de semàfor i he descobert això, això, això i això. Molt bé.
A mi hi ha una frase que m'agrada molt, que no és molt ben acceptada normalment quan la primera vegada que la compartim, que és que nosaltres no serem millors que els nostres pares.
A veure, torna-la.
Sí, torna-la. Sí, perquè és una frase que sí que o sigui, serem diferents, o el seu és que siguem diferents, però millors que els nostres pares, no és tant que sigui literal la frase, però és una frase que necessitem interioritzar, perquè en el moment que creiem que serem millors que els nostres pares, els comencem a mirar amb una certa arrogància, i això acaba sent una complicació. Tenim ara una generació de pares extraordinària, pares i mares, els que van néixer entre l'any 75 i el 84, és una gent que està volcada sobre els seus fills. Però quan parlo amb aquest col·lectiu de famílies, i parlo d'una forma molt amorosa i molt respectuosa, sovint acabem mirant l'assumpte de que miren tant els seus fills que d'alguna manera projecten en els seus fills allò que ells no potser no han tingut per ells mateixos.
Però això és un clàssic, no?, dels pares, que projectem en els fills allò però que... No? Això ja ho feien clàssic, els nostres avis.
Sí, però aquesta generació és impressionant, perquè a més a més és una generació que farà una transformació molt important en els nivells de l'educació i de la criança. I clar, llavors què vol dir això? Que d'alguna manera posem l'èmfasi en la nostra funció, nosaltres ho farem molt bé i per contra ho farem millor que els nostres pares. I això és una trampa, acabem caient en aquesta trampa. I com ho notem? Torno una mica al diagnòstic que parlaves abans, una de les coses amb la que ho notem és amb les fugues d'energia. O sigui, els adults i perdem molta energia. I una part d'aquesta energia la perdem perquè no ens connectem bé amb la base...
Posa'm nom a les fugues d'energia, perquè...
Una fuga d'energia és l'enfado, per exemple, l'estat sempre atrafegat, volent fer moltes coses, sent molt perfeccionistes, tenim moltes expectatives sobre la vida. Moltes vegades poso l'exemple d'aquests ratolins analàmbrics, que si tu vols que es carreguin, els has de posar sobre els dos carrils metàl·lics que té a la base. Si tu despistes i quan vas a posar el ratolí t'equivoques i no el poses bé, l'endemà vas a buscar-lo i no s'ha carregat. O sigui, la nostra base, on nosaltres ens carreguem d'energia, són els nostres pares, encara que sigui metafòricament, encara que sigui amb una imatge. Per tant, això vol dir que hem de fer-los un reconeixement molt especial. És a dir, són el millor que hem tingut a la vida.
De vegades, jo, amb això que diu el Carles, no? El que veig també és que les expectatives tan grans que tenim els pares cap als fills, de vegades fan que de mirar-los a tants amb ells ens deixem de mirar a nosaltres, no? I aleshores és com jo, quan acompanyo els pares i les mares en aquest sentit, i aquesta generació que diu el Carles, que també penso que són una generació molt preparada i que tenen molt bones intencions, però tenen unes expectatives tan altes, tant com pels fills com per ells com a pares i mares, que aleshores poder admetre que hi ha coses que no acaben d'anar bé, que no acaben de ser com... Bueno, no acaben d'anar bé, sí que van, perquè van, però potser no respon a l'expectativa que tenien, aleshores hi ha una culpabilització molt gran, i això fa també d'alguna manera que és com que tornen a bloquejar, no?, la possibilitat de poder estar amb una presència més tranquil·la, que de fet és del que es tracta, no? O sigui, jo diria que és important també com poder veure que encara que hi posem molt bona intenció, les respostes que tenen els infants tampoc depenen totalment de que nosaltres ens proposem de fer-ho diferent, no? I aquí vindria una miqueta amb el que diu el Carles de no pensar que sempre, si posem molt bona intenció, serem millors que el que van ser els nostres pares, no?
Sí, jo estic d'acord amb això que dieu de l'esforç. Veig que totes aquestes expectatives desemboquen amb com molt d'esforç, sobretot en l'àmbit en què jo estic, que veig molt, no?, que és una educació diferent, respectuosa. Llavors és com, si fem això, no provocarem allò. Uh-huh. I això al final hi ha com un fons d'hiperresponsabilitat que es transforma en culpa, de fixa't, si faig això li provocaré aquesta cosa, no? Llavors això acaba sent tot el contrari del que estem buscant.
Per fer de pare i de mare hauria de ser més senzill, no?
Sí.
Sí o no?
Sí.
O no?
Jo crec que sí.
Home, senzill, jo crec que no és. No. Jo crec que és de les coses més difícils que hi ha aquest món.
Hauria.
El que passa que potser ens la compliquem més del compte. Això també pot ser.
Sí? Compliquem més del compte?
Bueno, jo crec que té a veure amb la confiança, no? Uh-huh. Com al final tot. Perquè si confies en el teu instint, en què va sortint, en què el fill està en color vermell com a semàfor, tu mires què està passant, ho intentes resoldre amb amor, amb tranquil·litat, ja ho sé que dir-ho és una cosa i fer-ho és una altra, Però si hi ha una confiança de fons, és molt diferent que si hi ha una por. Ho faré malament, si faig això passarà allò, no? Com aquesta tensió.
I a més a més, hi ha una altra fantasia. O sigui, els pares, aquestes expectatives són potents. Hi ha la fantasia de que, en tot cas, la frase que diem de que els estimem per igual als fills. I també haig de dir que això no és cert, encara que també costa d'acceptar. O sigui, nosaltres no podem estimar igual als nostres fills perquè tots són diferents. Aleshores, quan els hi volem fer creure, perquè insistim molt en aquesta equidistància, amb aquesta capacitat de, diríem, de balança, insistim molt en això, els nens no s'ho creuen, perquè els nanos són superespavilats, i diuen aquí, ai, gato encerrado, no? Hi ha una cosa que no funciona. Aleshores, això per contrapartida, què necessitaria? Que en comptes de tenir tantes expectatives de com fer-ho bé, molt bé, amb cadascun dels fills, amb tots els fills, fer-ho amb cada fill diferent. O sigui, en realitat, una de les maneres que simplificaria molt la feina dels pares és un pare i una mare per cada nen i per cada nena. Clar que això sembla estrany perquè sembla com una esquizofrènia, però en realitat els fills ho agrairien moltíssim. I això voldria dir que nosaltres no tenim en el cap un model de pare o mare bo, sinó que mirem els nostres fills tal i com són, amb les seves pròpies necessitats.
I amb tot això que m'heu explicat, jo ja puc fer les paus amb els pares?
Sembla que no.
Jo trauria el tema de la culpa, perquè penso que aquí ens juga una molt mala passada. No? La mateixa culpa que deia la Lara, que et puc sentir com a mare perquè els meus fills no acaben de ser exactament com jo crec que haurien de ser amb tot el que, no?, tota la meva bona intenció que hi he posat, és la mateixa culpa que de vegades, no?, he pogut sentir cap als pares meus, no?, que no m'han donat allò que jo voldria. Aleshores, la culpa porta molt amb un pes de la queixa. O sigui, estem queixant-nos i queixant-nos, clar, és que amb el que ens han donat jo què he de fer, no? Com ho he de fer-ho, com a mare? Clar, si jo tingués tingut una mare que no hagués sigut tan exigent, que no hagués sigut tan pesada, que no m'hagués deixat, que, no? Aleshores, aquesta queixa atrapa perquè no pots agafar la força. Jo estic molt d'acord amb el que diu el Carles, de que realment, si no podem agafar la força dels pares, d'on la traiem? D'un llibre? Malament anem, no? Perquè els llibres ens donen moltes informacions i moltes reflexions, però la força ve dels pares. Aleshores,
i en el cas que no hem conegut els pares?
Aquest és un tema que nosaltres el treballem bastant i cada vegada d'una forma també més significativa. Hem de generar una imatge dels pares, no? Hi ha una cosa de la PNL que fa molts anys que es coneix, que són els anclatges, i és, tu pots crear-te, o sigui, el nostre cervell compra la informació que nosaltres li venem, sí? Si resulta que per l'experiència de la vida o per les circumstàncies hem construït un relat de la nostra vida que no ha sigut molt favorable pel fet de no tenir els pares, per no conèixer-los, o per els pares que no han sigut prou funcionals per la nostra manera de veure, podem crear un altre relat, és a dir, ens podem construir un relat que sigui més favorable per aquesta vivència de la vida. I aleshores sabem que aquest relat substitueix el relat anterior. Però clar, això vol dir una gran confiança, com diu la Lara, de que tenim aquesta capacitat per generar aquesta diferència. I d'alguna manera, això vol dir, ho deies al principi, en algun moment de l'inici del programa, aquesta idea de poder veure els pares tal com han sigut, és a dir, amb totes les seves parts, les favorables i les no favorables, entendre que segurament no van tenir altra oportunitat de fer-ho d'una altra manera, respectar el que va passar i les conseqüències que això va tenir, i després agrair-los que, malgrat tot el que va passar i el que van viure i van patir, van ser capaços de generar més vida, que és la que nosaltres ara estem gaudint. I a partir d'aquest agraïment s'obre una porta emocional extraordinària, que afegint-li el fet de demanar permís o de demanar que ens mirin amb bons ulls, aleshores aquí s'obre una autopista per la vida extraordinària, on aquestes fugues d'energia, on aquestes expectatives comencen a dissipar-se.
Clar, però tal com ho expliques, jo penso, és una mica com si jo digués, bueno, si jo no he tingut uns pares pel que sigui, perquè hi ha hagut una guerra, perquè van morir, doncs m'enganyo una mica i llavors estic satisfet, no?
Ja. Això és el que ens diu sempre la gent.
No, clar.
Vosaltres el que feu és enganyar-vos. Hi ha 4 o 5 llibres, fixa't, que parlen sobre el cervell i aquesta funció de l'engany. El cerebro nos enganya, el cerebro del rei, tots diuen el mateix, Diuen que nosaltres podem modular d'alguna manera la funció del nostre cervell. Però no es tracta d'un engany, sinó es tracta d'una gran capacitat de consciència, de poder transformar aquesta visió que tenim sobre les coses. La física quàntica, per exemple, que ens diu que nosaltres tenim, en certa manera, segons com mirem les coses, les podem transformar. És a dir, tenim aquesta capacitat. El que passa és que això vol dir tenir un bon sosteniment emocional important. Això requereix d'un procés de treball personal i significatiu.
I heu vist transformacions en aquest sentit?
Sí. Sí. Sí, jo abans quan us escoltava i dèieu la paraula estimar, justament ara la setmana passada vaig fer una formació i acompanyant una mare, no?, que venia a teràpia i explicava com ella volia deixar-li gaudir a la seva filla el descobriment del cos, d'una sexualitat natural, la sexualitat entesa en els nens, no?, que és com una cosa més a la vida, sense totes les càrregues que tenim. I llavors ella deia, jo perquè l'estimo vull deixar-li fer tot, no? Vull deixar, o sigui, no la vull censurar, no li vull posar etiquetes, no la vull jutjar, no li vull dir això és dolent. Això era la seva intenció, però el seu automatisme era, no, això no es fa, i aquí no es fa, i cuidado que si ho fas aquí potser hi ha conseqüències negatives. Vam estar treballant i a darrere d'això hi havia un pes molt gran de la seva pròpia mare, com li havia traspassat inconscientment moltes creences, no? En el moment en què ella va poder veure això, va veure que si ella no desfeia tota aquesta maranya inconscient, no la podia estimar. Estimar vol dir respectar tal i com és, en aquest cas, no? Llavors, bueno, una mica lligant totes les idees.
Clar, jo, sí, el que diu la Lara, penso que, o sigui, per poder fer aquest pas de poder mirar diferents els pares i poder encaixar el dolor que potser això ens ha pogut portar, és molt important contextualitzar què va ser de la seva vida, no? Que no és una justificació, sinó que és veure que hi ha moltes cares de la mateixa realitat viscuda i que de vegades, bueno, les respostes aquestes automàtiques que tenim per sobreviure no són una excusa, és una manera de poder tirar endavant a la vida. I el moment en què pots fer aquesta mirada més compassiva, potser, és un punt molt d'inflexió en la teva mirada cap als pares. Que no vol dir que és una justificació, però sí que és una mirada molt més àmplia del que va ser i del que va poder ser, segurament, no del que volien, no?
I aquest exercici que vosaltres proposeu de fer aquesta mirada més amorosa cap als pares o de reconeixement o de respecte, és un exercici que cal fer-lo amb anar al pare i a la mare i dir-li jo, o és un exercici més íntim, més personal, que fins i tot es podria fer en el cas que el pare i la mare hi hagin mort? Mm.
És un exercici individual, propi, des d'una interioritat. No necessitem passar-ho a l'acció. De fet, o sigui, cada vegada anem cap a un plantejament més sutil de les coses, no? Venim de la nostra generació, que eren molt catàrtics, no? Que per fer teràpia havies de passar per lo més dramàtic i lo més estripat. Anem cap a una situació en la que les coses es desenvoluparan per aquesta sensibilitat que tindrem de modificar el nostre llenguatge, de canviar les nostres imatges, de fer tot un procés de transició cap a un món simbòlic, que no és un engany, sinó que és un procés de transformació propi.
Jo el que veig és que no cal tenir el pare i la mare davant, perquè, com deies, Carles, és un procés intern, perquè al final, com tu vius la relació, és algo que està passant dintre teu i no necessites a l'altre per transformar-ho, perquè és com el teu llenguatge, el teu propi idioma, no? I això ho lligaria amb també aquest punt d'inflexió de poder veure els pares com són. Una altra vegada, també no veig que s'hagi de fer amb els pares a davant, i crec que és com una transformació de l'egocentrisme del que venim, perquè com a nens som egocèntrics i tot gira en el nostre entorn, volem uns pares perfectes. Quan creixem i seguim en aquest egocentrisme, seguim volent que els pares siguin com nosaltres necessitem que siguin. I quan diem, això no té res a veure amb mi, i són ells unes persones independents de mi, és quan podem sortir d'aquesta mirada més egocèntrica i veure'ls com són, no? I això, per mi, és un pas fonamental per ajudar-nos a acceptar tal i com venen, també.
I llavors podem fer les coses diferents, sense haver-nos d'enfadar i sense haver-nos de gastar.
Exacte. I sense haver-nos de posar d'acord per tot.
Per acabar, us faré una pregunta difícil i que sigueu molt concisos. En aquest exercici personal en el que jo faig les paus amb els meus pares, quina és la cosa, digueu-me cadascun de vosaltres, una de les coses, quina és la cosa que jo m'he de dir a mi mateixa? Penseu una cosa que considereu, i acabarem amb aquesta concisió en aquest exercici personal de jo faig les paus i ho faig dient-me què? És difícil, he dit que era difícil, no us he enganyat, eh? Què em dic?
Sí, tal com va ser, va estar bé.
Molt bé.
Sí, és, em miro amb bons ulls tot el que va ser i ho prenc com un regal.
Jo diria, puc confiar en el que ells són i en el que jo soc.
I d'aquesta manera puc començar aquest procés en el que aconsegueixo conciliar-me amb els meus pares. Digues, Carles, sí, fas cara d'afegir alguna cosa
més. Volia afegir només que això és un procés que en una part no s'acaba mai, que tampoc ens podem portar engany en el sentit de que farem segons quines coses de les que hem comentat i tot es resoldrà. Home, cada dia descobrim coses noves, entrem en capes de la ceba més profundes, el que passa és que les resolem més ràpid i d'alguna forma també ho vivim com un regal més gran. Però és un treball que no acaba justament per la força que té l'anclatge de l'origen de la nostra vida.
Aquest és el regal que fem avui a tots aquells que ens escolten, reconciliar-nos amb aquest pare i amb aquesta mare que tots portem dins. Gràcies, Lara Terrades, per haver-nos acompanyat. Gràcies, Sílvia Palou, i gràcies, Carles Parellada.
Moltes gràcies. A vosaltres.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, el Jaume Centelles, autor de la biblioteca El cor de l'escola, autor d'una pàgina que es diu Invitació a la lectura, i que avui ens ha portat un llibre de Laurent Cardon que es diu La unió fa la força, una història de gallines en la que veiem a la portada un grup de gallines de colors diversos.
Hola, és un galliner i està en ebullició. Ha hagut un petit problema i és que aquella nit han desaparegut un parell de gallines i aleshores s'esvaloten molt perquè pensen que ha estat la guineu. És un llibre de gran format per llegir amb lectura compartida, però sobretot és molt divertit perquè fa molt riure, no? Hi ha les gallines blanques, les pèls roges i les negres, i desapareix una gallina que es diu un gall, perdó, en Marcel, i aleshores la seva dona, la Noemí, diu, ostres, aquí tenim un problema, no? Totes elles s'ajunten per veure com poden resoldre, i la manera de resoldre és formar un exèrcit de gallines. Intenten formar un exèrcit de gallines per combatre la guineu, o qui hagi estat. I aleshores, amb unes imatges així com des de dalt, surten moltes, moltes gallines, i com intenten cadascun dels tres exèrcits, de les gallines blanques, de les negres i de les pèls roges, manar i organitzar-se. És divertit perquè no es posen d'acord. No es posen mai d'acord.
Ja passa, això.
Sol passar.
Ni gallines, ni persones, ni...
És un llibre com una mica com de política, perquè m'entenguis, no? I veus els lideratges i veus els feminismes, no? És que aquí les gallines nosaltres som més, hauríem d'anar al davant, però és que nosaltres és que no estem representades, és que és molt divertit, molt divertit. Les gallines són fantàstiques. Les il·lustracions són molt, molt guapes.
I permeten parlar de coses que també ens passen a les persones i, per tant, d'explicar-les als nanos, que també poden passar en una aula. Com s'organitzen, qui mana, qui és el líder, qui no.
Això mateix. I al final ho aconsegueixen, eh? Al final entenen que la unió fa la força i surten a la recerca de la guineu. Tot i que hi ha una petita sorpresa que els adults ja ho entenem a la segona pàgina, la Ludi ja ho entén quan diu que l'esposa del Marcel, que ha desaparegut, la van a buscar i les altres gallines diuen: "Ah, però és que també ha desaparegut una gallina. Desapareix un gall i una gallina." I tu ja dius, aquí passa alguna cosa.
Aquí passa alguna cosa. Sí. Un llibre de gran format molt, molt. I amb moltes gallines, La unió fa la força, de Lorent Cardon.
Un text molt senzill, molt, molt simple, que es pot seguir pels nens de cicle inicial, permet després parlar-ne molt. Dona moltes opcions de conversa a l'escola i crec que a la família.
I publicat per?
Tramuntana. Tramuntana Editorial.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Jaume.
La resposta està en els clàssics.
Veles i vents compliran els desigs fent perillosos camins per la mar. El mestral i el ponent veig contra ells. Xaloc i llevant els volen ajudar amb els amics, el gregal i el migjorn, i preguen junts el vent de tramuntana que els afavoresquen amb el seu buf. I entre tots cinc facen bo el meu retorn.
Aquest és un fragment de Veles i vents, una versió diferent, una versió que ara ens explicaràs, que ens parla de la importància de col·laborar, d'alguna manera. Ara ens ho explicaràs. Benvingut, Joan Centenac, editor de l'editorial Barcino. Avui amb aquest text de Veles i vents.
Veles i vents, que és un dels poemes més coneguts d'Ausias Marc, aquesta vegada l'hem llegit amb una versió d'en Josep Piera, que la va preparar per una antologia que ell va fer per Barcino. I efectivament, ens parla doncs, de la necessitat de que col·laborem a l'hora d'aconseguir els grans objectius. Aquí ens parla un enamorat que vol tornar cap a la pàtria i llavors doncs, demana l'ajuda dels vents, de la rosa dels vents, que han d'empènyer la nau, aquestes veles. Però hi ha un seguit de vents que s'hi oposen i per tant doncs, ell intenta que els vents favorables s'assumin i conjuntament tots aconsegueixin aquesta empresa difícil de retornar a la pàtria i amb l'estimada.
Una metàfora que podríem fer servir en molts àmbits, no?
Moltíssims.
Moltes vegades hi ha projectes que, si no és una suma de voluntats individuals, no poden arribar a bon port.
Això és evident, perquè les oposicions sempre són múltiples i, per tant, com més ens congreguem per dur a terme els objectius, més assegurat ho tindrem que hi arribarem.
Els nens moltes vegades miren molt per ells mateixos i els costa entendre això, que són una col·lectivitat, no?
Sí.
Per tant, una bona eina per parlar-ne. On ho podem trobar?
Això ho trobarem, com deia, a l'antologia Una tria, feta per en Josep Piera, dins de la col·lecció Tas de clàssics de l'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Centenac.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar amb els nens i les nenes que ens parlen dels seus hàbits compradors, quines coses necessiten comprar i quines no els fan tanta falta. Acabem aquí amb la veu de l'experiència.
Necessito comprar el castell de Sant Jordi i la princesa de Sant Jordi. Jo demano al papa i la mama el cotxe del Batman i el Batman. Oh! La pilota, roba... A mi m'agrada comprar...
M'agrada comprar una mica. Necessito comprar menjar... Un sofà, un rellotge, una làmpara, pilotes, roba... roba, joguines. Ah, també escacs. Dames. Ah, també tele.
Necessito comprar Kleenex. Per l'escola.
Ah, sí?
També necessito comprar menjar.
Gordo.
Coses que serveixin per al cos.
Mentira!
Necessito comprar joguines, aigua. Les coses que no necessito i són les sabates que són petites. Els jocs que ja no necessito. I les pantalles quines no vull. I també les joguines algunes que no vull.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Segura te conocí y ahora tú a la que trata. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, aunque quiera.